Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 en punt del matí. Avui és divendres 17 de març del 23. Neus Assín, de nou, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Avui com ens llevem? Estem a les portes del cap de setmana i tots plegats tenim moltes ganes de saber quin temps tindrem. Ara connectarem amb en Dani Ramírez. Abans, però, mapa de temperatures.
Tenim avui temperatures una mica estranyes. Podríem dir que tenim de 3 a 8 graus a tot arreu i, a més, en zones diferents. Per exemple, tenim 3 graus a Olot, a Anglès, però també a Das. 2 graus a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, a Vic, a Ripoll i a Ribes de Freser, 4 a Castellfoll de la Roca, Santa Pau i a Vall de Núria, 7 a Girona, 8 a Banyoles i també n'hi ha 8 a Figueres.
Anem doncs a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
I bé, sembla que divendres el dia serà variable, mig ennuvolat, potser més núvols a la tarda i al vespre cap a la costa i al prelitoral, i la temperatura en tendència a pujar, una mica de vent de garbí, vent de sud-oest que pot ser moderat a la Costa Brava, i la temperatura també seguirà pujant. És possible que dissabte a la tarda hi hagi alguna gotellada, poca cosa. També diumenge algun xàfec al Pirineu, però baix. Al cap de setmana la temperatura serà suau de dia, fresca de nit, no gaire freda. I destaquem aquesta petita mini possibilitat d'algun xàfec molt aïllat. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Són les 7 i 2. Creixen un 11% el nombre de delictes a Olot en només un any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, des del març de l'any passat fins a l'actualitat se n'han produït més de 1.800 a la ciutat.
Les denúncies contra el patrimoni han augmentat un 8,9% i contra les persones un 20,6%. Són dades que els Mossos han presentat aquest dijous a la Junta de Seguretat Local d'Olot, en la qual l'alcalde ha demanat al conseller d'Interior més mesures per fer front a les ocupacions incíviques.
En una ciutat com la nostra, on la delinqüència organitzada pràcticament no existeix, centrem tots els nostres esforços en aquesta delinqüència més comuna. I, evidentment, la gran majoria de casos els coneixem. És a dir, són persones doncs, que algunes d'elles doncs, els hem detingut moltes i moltes vegades i fins que no acaba sent una multireincidència que faci que els estaments judicials acabin ingressant a presó aquella persona, doncs ho has d'anar visquent i això provoca molta inseguretat.
I davant d'aquesta situació, Olot comptarà amb més efectius policials els pròxims mesos, ho ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, en el marc de la seva visita a la Garrotxa.
En seguirà havent un increment a la comissaria d'Olot en els propers anys, diguem-ne, en els propers mesos i també en els propers anys, per poder fer més aquestes tasques de proximitat, d'aproximació a la gent, de patrullatge compartit amb les policies locals i de poder arribar més i millor.
Elena considera que Olot és una ciutat segura, segons les últimes dades del 2022, ja que es troben per sota de la mitjana catalana. Avui la seguretat marca el pols de l'actualitat informativa del dia. Els casos d'assetjament augmenten i es tornen més violents. A més, des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa adverteixen de que aquestes conductes es troben en edats cada vegada més avançades.
Sí, tot i el protocol de la Generalitat per afrontar aquests casos, les víctimes d'assetjament es queixen de la falta d'acompanyament entre iguals, per exemple, els companys de classe. Segons la psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Maria Àngels Domínguez, denunciar-ho és vital i avisa que l'educació segueix sent l'única arma per fer-hi front.
A vegades les víctimes el que et relaten de bullying és, va, la persona en concreta diu, però que em sap més greu, inclús avui una adolescent m'ho deia, és que l'altra gent no va fer res.
Clar.
És que l'altra gent és partícip, passiva de tot això. No? Però clar, també el grup és, jo me n'aparto perquè potser ser el següent.
I avui en matèria social també us explicarem que els alumnes de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa exploren el seu futur professional a través del teatre.
L'entitat ha signat un conveni de col·laboració amb la secció dramàtica dels catòlics. Els joves han fet els decorats d'una de les seves obres de teatre i a través d'aquest treball han descobert oficis tradicionals com la fusteria, l'electricitat o la construcció que podrien convertir-se en la seva activitat del futur.
Un dels integrants de la secció dramàtica dels catòlics és en Ferran Vallespín.
De manera que per nosaltres, com a grup de teatre, doncs ens permet disposar d'uns decorats i per ells poder veure que tot el que estan aprenent a l'escola té una utilitat pràctica.
I avui en el nostre informatiu també hem de parlar de les eleccions municipals que, com sabeu, estan ja trucant a la porta.
Josep Guix intentarà per quarta vegada consecutiva aconseguir l'alcaldia d'Olot.
Com en les edicions anteriors, ho farà sota les sigles del PSC i ja ha presentat la seva candidatura al Parc Nou, on ha dit que vol fer un museu dedicat al Fluvià. En relació amb el programa electoral, Guix planteja una variant d'Olot amb un format 2+2, la necessitat d'invertir en habitatge al nucli antic i la voluntat de convertir el Fluvià en una pedra angular de la ciutat.
Sempre hem dit, Olot viu d'esquenes al riu, hem de canviar aquesta tendència, hem de viure de cares al riu. Nosaltres el que volem és que el riu sigui un eix vertebrador de la ciutat i que els ciutadans d'Olot i comarca i els visitants, lògicament, puguem circular o puguem passejar per l'entorn del riu en tranquil·litat i amb ganes i puguem anar des del que és el barri de Sant Roc fins a les Tries i poder tornar, com fan els de Banyoles que fan la volta a l'Estany.
Bé, anem a la Fira de Sant Jaume de Llierca perquè, com sabeu, està dedicada al món tèxtil i arriba aquest cap de setmana a la seva 28a edició.
La cita mantindrà la programació habitual amb la trobada de puntaires com a principal atractiu. La mostra és una gran ocasió per compartir experiències i aprendre noves habilitats amb el fil.
Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume.
Nosaltres a la Fira de Sant Josep tenim clar doncs, que l'hem de mantenir, hem de ficar-hi tot l'esforç i recursos amb la col·laboració de les entitats i i tota la gent que s'ofereix al poble, perquè és això, doncs, mantenim doncs aquesta fira genuïna d'aquí de Sant Jaume.
I aquest és un cap de setmana trepidant esportivament parlant perquè l'Olot té una cita important. Olot-Lleida, una final per sortir del descens amb el permís del Prat, que té un punt més. La Unió Esportiva Olot tindrà aquesta jornada una oportunitat única de robar el lloc de play-out al Lleida Esportiu.
Només 2 punts separen els 2 equips a la classificació. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal d'Olot. Cada soci podrà portar un acompanyant de manera gratuïta.
Escoltem l'entrenador de l'Olot, Albert Velázquez.
No, és un partit, sí que és un rival directe, però una final no, encara quedaran molts punts per jugar-se i sí que és veritat que si guanyem ens dona molta vida, ens ho agafem com això, una oportunitat per estar més a prop de l'objectiu i per agafar confiança de cara a aquests últims partits que queden.
I Martí Vaireda participarà aquest cap de setmana a la primera prova internacional de la temporada que celebra Cartagena.
Tot i que la prova arriba aviat, Vaireda té ganes de comprovar el nivell en el qual es troba. El pilot olotí ha canviat tant la planificació com la forma d'entrenar i amb això espera notar algun canvi a l'hora de competir.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboneda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboneda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst, com cada dia, un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, en un principi, no en tenim cap de previst. De discos de prohibit estacionar, en tindrem al carrer Gerani, davant del número del 120 al 122, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia. I a l'avinguda Pere Badosa, el tram final, des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. Tenir present que la deixalleria mòbil que es col·locava cada tercer divendres del mes a la plaça Major, degut a les obres, la col·locaran al carrer Serra Ginesta. Aprofitem la benentesa per recordar-los tinguin cura a no quedar separats al mig d'una cruïlla quan estem circulant. Moltes estan senyalitzades amb unes franges parrilles de color groc. Pensin que quedar separats al mig de la cruïlla causa un greu perjudici als altres usuaris i a la circulació. Intentem entre tots fer una circulació més agradable i fluida. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia i un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, creixen un 11% el nombre de delictes a Olot en només un any, segons dades dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Des del març de l'any passat fins a l'actualitat se n'han produït més de 1.800 a la ciutat. Les denúncies contra el patrimoni han augmentat un 8,9% i contra les persones un 20,6%. Són dades que els Mossos han presentat aquest dijous a la Junta de Seguretat Local d'Olot, en el qual l'alcalde ha demanat al conseller d'Interior més mesures per fer front a les ocupacions incíviques.
Ens ho explica en Roger Isern.
Unes 60 ocupacions incíviques. Aquesta és la xifra que més preocupa en matèria de seguretat a Olot. Durant el primer any es van registrar 345 actuacions relacionades amb aquest aspecte, 127 actes per defraudació d'electricitat i aigua i 22 atestats per ocupació d'immobles. Unes xifres que suposen un augment important respecte a l'any passat i que ha tramitat la policia d'Olot. Durant el 2022, la policia local va impedir fins a 15 ocupacions, tot i valorar de forma positiva la nova llei aprovada pel Parlament sobre les ocupacions problemàtiques. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha reclamat al conseller d'Interior més mesures perquè els ajuntaments puguin disposar de les eines necessàries per fer-hi front.
Al mateix moment que pot estar estafant amb una persona d'Olot, es pot estar estafant a una persona de Roma i a la fet per una persona que està a un país vés a saber on, no? Per tant, efectivament, el tractament, la persecució i l'impacte que té la societat és molt diferent a la vida en comunitat, no? A la vida de la ciutat és molt diferent. I aquí hi ha hagut un increment molt gran, però arreu, perquè això sí que no té res a veure amb les dinàmiques locals.
A la Junta de Seguretat Local d'aquest dijous també ha sortit el problema motivat per la delinqüència multireincident. A Olot n'hi ha de dos tipus, una més organitzada i una altra més comuna protagonitzada per persones amb problemes relacionats amb el consum de substàncies estupefaents. L'alcalde d'Olot diu que els tenen controlats.
En una ciutat com la nostra, on la delinqüència organitzada pràcticament no existeix, centrem tots els nostres esforços en aquesta delinqüència més comuna. I, evidentment, la gran majoria de casos els coneixem. És a dir, són persones doncs, que algunes d'elles doncs, les hem detingut moltes i moltes vegades i fins que no acaba sent una multireincidència que faci que els estaments judicials acabin ingressant a presó aquella persona, doncs ho has d'anar visquent i això provoca molta inseguretat.
En ciberseguretat, un dels delictes que ha crescut considerablement són les estafes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, explica que no és un tema local, ja que una persona pot estafar al mateix moment un veí d'Olot i un altre de Roma.
Bé, en aquest sentit, Olot comptarà amb més efectius policials els pròxims mesos. Ho ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Helena, en el marc de la seva visita a la Garrotxa.
Helena considera que Olot és una ciutat segura, segons les últimes dades del 2022, ja que es troben per sota de la mitjana catalana. El conseller ha participat a la Junta de Seguretat Local, que se celebra anualment i que compta amb els responsables policials de la zona.
Informa Aniol Puigbert.
L'última vegada que un conseller d'Interior de la Generalitat va participar en una junta de govern local d'Olot va ser el 2018 amb el conseller Miquel Buch. Aquest dijous, Joan Ignasi Helena s'ha reunit amb representants dels Mossos d'Esquadra, Policia Municipal, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers i Agents Rurals. El conseller d'Interior ha deixat entreveure que a partir del mes d'agost la ciutat comptarà amb més efectius de Mossos d'Esquadra, una demanda que li havia traslladat mesos enrere l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Helena ha remarcat que considera Olot una ciutat segura perquè durant el 2022 es van cometre una mitjana de 50 delictes per cada 1.000 habitants, una xifra que està per sota la mitjana catalana.
Per tant, seguirà havent un increment a la comissaria d'Olot en els propers anys, diguem-ne, en els propers mesos i també en els propers anys, per poder fer més aquestes tasques de proximitat, d'aproximació a la gent, de patrullatge compartit amb les policies locals i de poder arribar més i millor.
A la Junta de Seguretat Local també hi ha participat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha mostrat la seva preocupació per l'increment de la inseguretat.
És un tema que evidentment s'ha d'abordar des d'altres àmbits, però la multireincidència és un tema preocupant perquè moltes de les situacions delictives que es produeixen a la ciutat pràcticament ja sabem amb noms i cognoms doncs, qui han estat i sabem doncs, que si aquella persona torna a estar lliure doncs, probablement reincidirà i ho tornarà a fer.
Avui també repassarem què va dir ahir l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses i president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès en aquest programa, reclamant més presència de Mossos d'Esquadra a la zona. Serà a partir de les 8 del matí. Els casos d'assetjament augmenten i es tornen més violents. A més, des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa, adverteixen que aquestes conductes es troben en edats cada vegada més joves.
Tot i el protocol de la Generalitat per afrontar aquests casos, les víctimes d'assetjament es queixen de la falta d'acompanyament entre iguals, per exemple, dels companys de classe. Segons la psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Maria Àngels Domínguez, denunciar-ho és vital i avisa que l'educació segueix sent l'única arma per fer-hi front.
Pere Ubach.
Segons el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil,
La violència i el maltracte entre estudiants creix i els experts detecten conductes més violentes en edats més primerenques. La Generalitat té un protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals, que marca unes pautes d'actuació. En l'última instància d'aquest protocol, inspectors d'educació avaluen el cas i col·laboren amb les parts implicades per decidir com actuar. La psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, explica en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió que l'entorn pot ajudar a fer que les relacions canviïn, però precisament les víctimes es queixen d'una falta de col·laboració i acompanyament per part del grup classe.
A vegades les víctimes el que et relaten de bullying és... Va, la persona en concreta diu, però el que em sap més greu, inclús avui un adolescent m'ho deia, és que l'altra gent no va fer res.
Clar.
És que l'altra gent és partícip, passiva de tot això. No? Però clar, també el grup és, jo me n'aparto perquè potser seré el següent.
El fet de no denunciar els casos d'assetjament pot derivar en problemes d'autoestima, depressió o fins i tot plantejar-se el suïcidi. Segons Maria Àngels Domínguez, un altre problema amb el qual s'han d'enfrontar és que a vegades les víctimes no s'atreveixen a verbalitzar-ho.
Però no s'atreveixen, perquè els hi fa vergonya, perquè els hi fa por, perquè els hi diuen que si ho expliquen serà pitjor. Clar, hi ha una amenaça aquí darrere també, no? Amb la qual és això. I també la percepció que encara que ho expliqui, tampoc m'ajudarà.
No passarà res. No?
No passarà res. Això també t'ho diuen a vegades. Encara que ho expliqui, tampoc podran solucionar-ho, no? I a vegades no ha de ser els pares. Moltes vegades el que treballem amb ells és que hi hagi un adult que hi confiï.
La psicòloga Maria Àngels Domínguez explica que ara, amb l'arribada de les xarxes socials, els casos d'assetjament se segueixen perpetuant a distància i que l'educació segueix sent l'única solució davant d'aquestes circumstàncies.
I els alumnes de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa exploren el seu futur professional a través del teatre. Neus, com ho fan?
Doncs l'entitat ha signat un conveni de col·laboració amb la secció dramàtica dels catòlics. Els joves han fet els decorats d'una de les seves obres de teatre i a través d'aquest treball han descobert oficis tradicionals com la fusteria, l'electricitat o la construcció que podrien convertir-se en la seva activitat del futur.
L'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa es va crear el 2012 gràcies a la Fundació de la Fageta. Aquest centre pretén integrar socialment a les persones amb risc d'exclusió social, joves que no han aconseguit trobar el seu encaix en el món educatiu o que senzillament no hi ha pogut arribar. A partir de programes de treball acompanyats de monitors, els nois i noies intenten focalitzar el seu futur. Ara, amb el conveni signat amb els catòlics, els alumnes han construït l'escenografia de l'obra de teatre anomenada Red Pontiac. La tasca ha consistit en fer tot el procés des de la creació de les maquetes fins a l'elaboració de les peces que es podran veure en l'espectacle. Un dels integrants de la secció dramàtica dels catòlics és Ferran Vallespín.
De manera que per nosaltres, com a grup de teatre, doncs, ens permet disposar d'uns decorats i per ells poder veure que tot el que estan aprenent a l'escola té una utilitat pràctica.
Els alumnes de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa no només han realitzat els decorats d'una obra, sinó que també podran introduir-se en el món del teatre. L'acord amb els catòlics és que la col·laboració vagi més enllà, ja que els joves també podran participar en altres activitats que puguin tenir el teatre, com treballs en electricitat o il·luminació. Tots els alumnes que formen part del centre són joves d'entre 16 i 21 anys que no tenen recursos. Ho explica el director tècnic de Noima, Àngel Serrat.
En el moment d'entrada doncs, el nostre recurs, no disposen de cap recurs formatiu ni cap recurs doncs de feina, doncs que no estan treballant. Però el que sí que tenen molt clar és que volen doncs, activar-se, per això es diu taller doncs, d'activació. El que passa, per què no troben aquest recurs? No? En alguns casos és perquè la situació administrativa que tenen doncs no els permet accedir a treballar o depèn de quins cursos.
Actualment el Centre de Noves Oportunitats de la Garrotxa compta amb una quinzena d'alumnes. Des de l'organització de l'escola aposten molt pel taller d'activació sociolaboral que busca donar oportunitats laborals i educatives a tots aquests joves.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Eleccions municipals. Josep Guix intentarà per quarta vegada consecutiva aconseguir l'alcaldia d'Olot. Com en les edicions anteriors, ho farà sota les sigles del PSC.
Guix ha presentat la seva candidatura al Parc Nou, on ha dit que vol fer un museu dedicat al Fluvià. En relació amb el programa electoral, Guix planteja una variant d'Olot amb un format 2+2, la necessitat d'invertir en l'habitatge del nucli antic i la voluntat de convertir el Fluvià en una pedra angular de la ciutat.
El PSC presenta la seva candidatura a les eleccions municipals d'Olot. Ho fa amb Josep Guix al capdavant d'una llista formada per 10 persones. Guix afirma que s'ha envoltat de gent amb experiència a l'administració pública i coneixedores en profunditat de la ciutat. L'acte de presentació s'ha fet al Parc Nou, un lloc emblemàtic que, segons Guix, el govern actual ha deixat de banda.
I en aquest lloc fem pedagogia, perquè aquí es pot veure la mala gestió de l'equip de govern del senyor Berga, a Olot. Un parc deixat, un parc per entrar d'entrebanques, no hi ha cap tipus d'inversions. En aquest edifici de la Torre Castanys volíem ubicar-hi un futur museu o exposició permanent sobre el riu Fluvià. La moció es va aprovar, però aquí no s'ha fet res.
Guix aposta pel que anomena la ciutat de les persones. Assegura que en els últims 4 anys s'ha reunit amb diferents sectors d'Olot per oferir un programa que agradi a tothom. En l'acte de presentació com a candidat a l'alcaldia, ha citat els problemes d'habitatge que té el barri vell. També ha dit que aposta per una variant amb un format 2+2, per ubicar pisos per a gent gran a l'antic Hospital d'Olot i la voluntat de convertir el riu Fluvià en un eix vertebrador de la ciutat.
Sempre hem dit, Olot viu d'esquenes al riu, hem de canviar aquesta tendència, hem de viure de cares al riu. Nosaltres el que volem és que el riu sigui un eix vertebrador de la ciutat i que els ciutadans d'Olot i comarca i els visitants, lògicament, puguem circular o puguem passejar per l'entorn del riu amb tranquil·litat i amb ganes, i puguem anar des del que és el barri de Sant Roc fins a les Tries i poder tornar, com fan els de Banyoles que fan la volta a l'Estany.
Aquest serà el quart cop que Josep Guix es presenta a les municipals sota les sigles del PSC. Mai ha guanyat. Diu que torna a presentar-se perquè des del partit li demanen i per la seva predisposició està al servei de la ciutadania. Sobre possibles pactes, Guix ha assegurat que estan oberts a parlar amb tothom.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I ara mateix, als 5 minuts més, anem cap a Sant Jaume de Llierca. La fira de Sant Josep de Sant Jaume ja és a punt i, com sabeu, està dedicada al món tèxtil. La celebra aquest cap de setmana i enguany arriba la seva 28a edició.
La cita mantindrà la programació habitual amb la trobada de puntaires com a principal atractiu. La mostra és una gran ocasió per compartir experiències i aprendre noves habilitats amb el fil.
Més detalls amb en Guillem Guardiola.
Després de 2 edicions suspeses per culpa de la pandèmia, Sant Jaume de Llierca ja va poder recuperar l'any passat la fira de Sant Josep. Enguany tornarà a aterrar al poble una de les fires més emblemàtiques del calendari, sobretot gràcies a la trobada de puntaires. Sant Jaume de Llierca és un municipi amb un important passat tèxtil i la fira ha aconseguit mantenir-se viva durant gairebé 30 anys gràcies als veïns i veïnes que se l'han fet seva. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Nosaltres a la fira de Sant Josep tenim clar que l'hem de mantenir, hem de ficar-hi tot l'esforç i recursos amb la col·laboració de les entitats i tota la gent que s'ofereix al poble, perquè és això, mantenim aquesta fira genuïna d'aquí de Sant Jaume.
La fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca està dedicada al món tèxtil per la importància que va arribar a tenir aquesta indústria al poble, que va començar a atraure les trobades d'artesans. La cita començarà el dissabte amb un homenatge al maqui Joan Plater i la presentació d'un llibre.
Pensem que els pobles hem de fer això, hem d'estar al costat de la cultura, de la gent, mantenir les tradicions, mantenir la Fira de Sant Josep amb la seva essència i el màxim d'activitats possibles que puguem fer a nivell i col·laborar a nivell d'Ajuntament.
Sant Jaume de Llierca es vestirà de gala amb motiu de la Fira de Sant Josep amb parades d'artesania i comerç a la plaça Major. Tampoc faltaran les sardanes, una exposició de vehicles antics i una exhibició de castells amb dues colles convidades.
Anem als esports. Olot Lleida, una final per sortir del descens. Amb el permís del Prat, que té un punt més, la Unió Esportiva Olot tindrà aquesta jornada una oportunitat única de robar el lloc de play-out al Lleida Esportiu.
Només 2 punts separen els 2 equips a la classificació. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal d'Olot. Cada soci podrà portar un acompanyant de manera gratuïta.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot en zona de descens amb 25 punts i el Lleida Esportiu en zona de play-out amb 27 es veurà les cares diumenge a l'estadi municipal en un duel directíssim per la salvació. Només el Prat, que té un punt més que l'Olot i diumenge rep el líder, el Terol, se situa entre els 2 equips. Per al tècnic del conjunt garrotxí, Albert Blázquez, aquest partit encara no és una final, queden 9 jornades de Lliga, però sí que és una gran oportunitat per fer un pas endavant.
No, és un partit, sí que és un rival directe, però una final no. encara quedaran molts punts per jugar-se i sí que és veritat que si guanyem ens dona molta vida, ens ho agafem com això, una oportunitat per estar més a prop de l'objectiu i per agafar confiança de cara a aquests últims partits que queden.
Es preveu un partit intens i igualat entre dos equips que s'estan jugant la vida a segona federació. Per l'Olot serà el primer dels molts duels directes que tindrà d'aquí a final de temporada. Una prova de foc a nivell futbolístic, però també anímic. Saber controlar els nervis pot ser clau.
Serà un partit per mirar com estem de ment, com estem de nerviosisme, d'ànsies de fer les coses, que ara és quan més tranquils hem d'estar i quan menys bojos ens hem de tornar. I bueno, sí que és un partit doncs, per mirar això i per en funció de com vagi el partit doncs, mirar de millorar-ho per les següents setmanes.
Tant l'Olot com el Lleida arribaran a la cita de diumenge després d'haver perdut la setmana passada. Els olotins van trencar una ratxa de més de 2 mesos invictes al camp del Terrassa, van perdre 2-0. I els lleidatans van caure golejats al camp d'un altre equip que aspira a la salvació, l'Atlètic Saguntí. El 4-0 que van rebre a Sagunt va ser un resultat sorprenent, tenint en compte que havien deixat la porteria 0 en 4 partits consecutius. Blázquez s'espera igualment un rival molt sòlid defensivament.
És un equip fort en defensa, saben molt bé el que han de fer, equip molt junt, que costa fer-los mal, però bueno, el Manresa també crec que també és un equip molt sòlid, aquí a casa els hi van fer forces ocasions i seguirem doncs, intentant crear ocasions per fer gol, no? Al final crec que hem d'agafar una mica de referència d'aquell partit.
Per rebre el Lleida, el tècnic de Besalú podria recuperar Urri, que no entra a una convocatòria des del 5 de febrer, i també Josep Cerdà, que es va perdre el partit de Terrassa per molèsties. En canvi, no podrà disposar de Marc Castells, expulsat la setmana passada. La baixa del migcampista valencià és molt delicada perquè és l'únic pivot defensiu específic de la plantilla.
Cap problema. Normalitat, eh? Al final, mira, una oportunitat per o per Lot o per en Guillem, que també s'ho mereixen i estan entrenant bé i ja està, en el seu moment en Castells i l'Eric la van aprofitar bé, vam enganxar aquests partits de puntuar tant.
L'Olot Lleida Esportiu es disputarà diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal, on s'espera superar els 930 espectadors de fa 2 jornades, el que és la millor entrada de la temporada a la Lliga fins ara. El partit es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11 del matí.
I avui com a protagonista també tenim a Martí Vaireda, que participarà aquest cap de setmana a la primera prova internacional de la temporada que celebra Cartagena. Tot i que la prova arriba aviat, Vaireda té ganes de comprovar el nivell en el qual es troba. El pilot olotí ha canviat tant la planificació com la forma d'entrenar i amb això espera notar algun canvi a l'hora de poder competir.
El pilot Martí Vaireda ja ha començat la temporada de bike trial. La primera prova va ser la Copa Osona on va guanyar. Després d'estar una setmana concentrat amb el combinat espanyol al País Valencià, realitzant entrenaments per millorar la tècnica i competir a la Copa Regional al sud de França, participarà aquest cap de setmana a la Copa d'Espanya en el Trofeu Internacional de Cartagena. Vaireda afirma que té ganes d'arribar a l'internacional, ja que allà veurà el nivell on es troba.
Aquesta primera internacional és una mica per veure com estarem, serà el primer cop doncs, això, que hi haurà pilots internacionals, no? Per veure una mica el nivell, és una mica aviat, per tant farem tot el que puguem per arribar al millor estat de forma, sabent això, que clar, és abans d'hora, diguéssim, però la idea és entrar a la final i allà donar-ho tot.
De moment, els objectius que s'han marcat per aquesta temporada són acabar dins el top 3 del rànquing internacional i entrar en les finals de les Copes del Món. Per Martí Vaireda, el nivell espanyol de bike trial és molt alt. El Mundial d'aquest any se celebra a l'agost, més aviat que en edicions anteriors, i per això creu que els corredors s'han preparat amb antelació. Segons Vaireda, la temporada anterior no va acabar de la millor manera. No va aconseguir el nivell esperat en les cites més importants del calendari. Ara està realitzant entrenaments més tècnics i potents, amb els que espera notar un canvi a l'hora de competir. A més, ha començat a fer teràpies amb una psicòloga esportiva.
Que espero que, bueno, ja hem tingut sessions i jo crec que realment es notarà molt aquesta temporada, no? Perquè al final hi ha un important joc mental a l'hora de competir. Al final tots tenim un nivell molt semblant i el que acaba determinant el resultat són aquests punts mentals.
Després de Cartagena, Vaireda competirà a la Copa Catalana a Vallgorguina i tot seguit el Gran Premi Ciutat de Vic.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.